matí. Avui parlem de salut, com fem els dimarts a aquesta hora, i avui parlem de l'autoestima. Això que molts reconeixem habitualment quan ens baixa, però que potser no coneixem els mecanismes per apujar-la. Avui volem conèixer d'aquesta autoestima perquè ens condicioni molt la nostra vida, no només en l'àmbit personal, sinó en l'àmbit professional. L'autoestima, diguem que ens pot afectar a tot, és molt important, i per això avui hem convidat a la Sofia Blasco, ella és assessora i coach personal, i aquest dilluns, 19 d'octubre, al Mercat de Tallers, al carrer Prim número 6, a les 8 del vespre, fa una xerrada justament sobre això, sobre com conrear aquesta autoestima positiva. Sofia, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me.
És una xerrada que es diu Conreem l'autoestima positiva. És molt difícil de pujar l'autoestima. És un dels grans reptes, no?
Bueno, sí, és una cosa que ens pot procurar molts avantatges i no és tan complicat.
Diem que això s'exercita com un múscul, l'autoestima? Es pot aprendre a capgirar-la segons la T baixa a base de canviar el concepte que tenim de l'autoestima?
És encara més fàcil que tonificar un múscul, canviar el concepte de l'autoestima per a conrear una autoestima positiva que ens ajudi a l'assoliment dels nostres objectius, que ens proporcioni un bon estat emocional. Això és encara més fàcil que tonificar un múscul.
Què és el que falla pel que fa al concepte d'autoestima? Què és el que fem malament? Perquè la gent de seguida que té un fracàs, li baixa l'autoestima i li costa tant a vegades tornar a recuperar-se.
Fonamentalment és perquè nosaltres, a nivell conceptual, fem dependre l'estat de la nostra autoestima dels resultats de la pràctica. Aquí tenim l'atzucac. I precisament aquí és on això, el fer-ho bascular dels resultats pràctics, ens situa l'estat de l'autoestima en una muntanya russa. Si jo faig una cosa que tinc per la mà, que me surt més o menys bé, doncs la tinc a dalt. Si jo faig una cosa que, per lo que siga, circumstancialment, no m'ha sortit tan reeixida, o és una cosa nova que estic aprenent, i els resultats no són massa excel·lents, doncs aleshores la meva autoestima se'n va a pique. Aleshores, clar, l'assumpte és que si nosaltres fem dependre la nostra autoestima de resultats i la nostra autoestima, el resultat és dolent, què farem?
Doncs que baixi l'autoestima.
Però a damunt té un impacte en l'estat emocional, ens sentirem malament, matarà la nostra creativitat perquè no ens atrevirem massa a emprendre coses noves que tenen un risc de desencert bastant elevat perquè és una cosa que no tenim per la mà, per tant, la nostra creativitat se veurà bastant tocada, no? Bastant tocada. Però després, a l'hora de fer, també té un impacte de paralització. En comptes de moure'ns a fer, ens mou a no fer. Perquè una de les garanties més grans que nosaltres tenim de no error és no fer. És aquesta la garantia.
És a dir, que l'autoestima es pot paralitzar de manera que deixem d'actuar. Aquest seria l'error.
Sí. Sí, no? aquest és un impacte...
Això és una mica com la gent que està aprenent a conduir,
sí.
I els primers dies, quan encara té la L, té un ensurt amb el cotxe i li agafa aquella por que li passa a molta gent que deixa d'agafar el cotxe.
Exacte.
Oi? I es passa mesos, anys, o gent que fins i tot deixa de conduir perquè ha desenvolupat una por a conduir. I amb l'autoestima, pel que m'expliques, passa una mica el mateix.
Perquè
a vegades tenim un resultat que no és el que busquem, sí. I això ens paralitza del tot, no?
Perquè hi ha una cosa associada a l'autoestima i és com s'ha construït aquest concepte d'autoestima i quin impacte té el resultat de la pràctica en el valor de la persona. Nosaltres, per l'educació que hem rebut tant a escola com a la família, s'ha procurat erradicar l'error en la nostra educació. I quan se'ns han corregit qualsevol cosa pràctica...
Bé, més que erradicar, focalitzar, no?, l'error.
En l'error.
Tot en el que ens equivoquem, només.
Exacte. Però no solament s'ha focalitzat en l'error, sinó que, a més, s'ha personalitzat l'error. S'ha dit, 10 faltes en el dictat, no s'ha reconegut la immensitat d'encerts que hi ha associats quan tenim 10 faltes, tenim molts encerts, perquè 10 faltes en un dictat és un èxit. Però, a més, se'ns ha dit, ets un patata. I aleshores, clar, això ja posa en qüestió el valor personal. I les persones, el que no volem de cap de les formes, perquè som gregaris i necessitem el reconeixement i el respecte del grup, no volem ser percebuts com unes persones sense valor. Per tant, si nosaltres ens atrevim a fer coses que el resultat està qüestionat, això té associat el risc de l'error i la pèrdua de vàlua. davant del grup. Per tant, intentem, per tant, per això té aquest efecte paralitzador, no fer per a no errar. I això mos ve de l'educació, que focalitza en l'error, personalitza l'error i l'impacte de pèrdua de valor de la persona.
Mm. I que es veu l'error com un fracàs i no a vegades com una oportunitat, no?
Clar, l'error realment, si nosaltres mirem com se ho mira un experimentador científic, l'error per a un experimentador científic és un punt de millora. Perquè no hi ha...
Perquè descarta opcions en la recerca de la, via
mateix.
Bona, no?
I mos detecta punts que nosaltres podem fer una implementació nova corregint qualsevol aspecte del procediment que permeti aconseguir uns resultats millors i poder assajar. És que la pràctica de tot l'assoliment de coneixement que tenim en la humanitat ho hem fet així, sobre la pràctica d'assaig-error, que és l'única que ens permet detectar els errors, transformar-los en punts de millora i aconseguir un resultat millor que l'anterior. Aquest és l'Edison, quan un company li va preguntar, bueno, i vostè, després d'haver aconseguit 1.000 fracassos amb la bombeta, ja ho deixarà córrer, no?, lo de la bombeta. I aleshores Edison li va contestar, no, perquè jo ara el que sé són 1.000 maneres de com no fer una bombeta. Aquesta va ser la seva resposta. Perquè ell estava davant de l'experiment separat de la pràctica. Així com en el concepte d'educació que nosaltres hem rebut, la pràctica, és a dir, el resultat de lo que estem fent, de la nostra obra, i nosaltres com a autors van en un mateix paquet i tot queda afectat per la mateixa circumstància, error, nosaltres persona patata, doncs l'experimentador científic se veu separat de l'experiment. I aleshores, al separar-se de l'experiment, això li dona distància, l'empodera, el desafecta emocionalment i li permet valorar i detectar els resultats pràctics, detectar errors, transformar-los en punt de millora, i això motiva, esperona a fer, i el que fa és alimentar la creativitat i la innovació. No paralitza, motiva a fer i alimenta la creativitat.
Parlàvem de l'educació, però també és que vivim en una societat on tot es basa en l'èxit personal, en aquesta competitivitat, en tenir el millor cos, en tenir la millor feina, en guanyar molts diners, i que, per tant, potser som massa autoexigents i això fa que quan no complim alguns d'aquests requisits ja de seguida pensem que hem fracassat?
Bueno, sí, això és una de les coses que tenim presents en la cultura. El que passa que aquesta cultura competitiva de ser el número 1, això ja ens aboca al fracàs, perquè si volem ser el número 1, quants números ho poden haver? Si nosaltres agafem un entorn d'unes olimpíades, la medalla d'or només pot xepar un. Per tant, tots els altres hem fracassat estrepitosament, no? Perquè si anàvem a aconseguir l'or i no l'hem aconseguit, però clar, això nosaltres ho podem modificar sobre la base de revisar els nostres objectius. Quins són els nostres objectius? Perquè clar, la qüestió és quin és l'impacte del propòsit nostre. Si nosaltres fem un propòsit de competició per aconseguir el número 1 i nosaltres no aconseguim el número 1, ens esfonsarem. I això no ens interessa.
Per tant, és una qüestió de marcar-se objectius assolibles?
Sí, perquè té un efecte completament diferent. Si tu te planteges uns objectius assolibles i els superes, te motiven a persistir i a plantejar-te unes altres coses, etc. I això, potser, la diferència és mínima. Si tu t'has proposat uns objectius que estan molt al llindar de, a lo millor, per exemple, t'has proposat aconseguir 10 i aconsegueixes 9 i mig, te quedes fet pols perquè no has aconseguit el 10. Però si tu t'has proposat uns objectius de 7 i aconsegueixes un 8, has aconseguit menys que lo que proposant-te 9 i mig. Però com que t'havies proposat 7, clar, l'assumpte aquí està en les expectatives. Quines són les expectatives?
Les expectatives, ser, o clar, entenc també en l'autoexigència, no?
Clar, perquè nosaltres ens proposem els objectius, les expectatives, el que esperem, i clar, si nosaltres esperem coses que estan fora o molt al llindar, tenim aquest risc associat. I l'assumpte és quin és l'impacte, quines conseqüències tindran en el nostre estat emocional i en l'assoliment dels nostres objectius. Això és crític per a poder triar expectatives, objectius, que el que facin és generar aquesta serenor, aquesta satisfacció, aquest goig dels resultats i que ens esperonen i ens mobilitzin a fer. Això és importantíssim.
Autoestima és seguretat?
No ben bé, són coses distintes. L'autoestima està més relacionada en el concepte de valor que tenim les persones de nosaltres mateixes. Hi ha un concepte que ens pot, mos focalitzem en un detall que ens pot ajudar. Per exemple, la mare estima incondicionalment els seus fills i les seves filles. No està determinant l'afecte que els té en funció dels resultats que assoleixen els xiquets, sinó que és una estima incondicional. Aquest és el concepte d'autoestima que defensa Albert Ellis, que és el pare de la psicologia cognitiu-conductual, front a altres psicòlegs que condicionen el valor associat al resultat de la pràctica. Albert Ellis condiciona a re l'autoestima. És perquè en potència nosaltres tenim totes les possibilitats i, per tant, necessitem tenir-nos aquest afecte incondicional. Després ja veurem quines coses ens agraden més, ens agraden menys de la nostra pràctica i ja aprendrem el que ens interessa i millorarem o modificarem el que ens convinga. Però aquesta estima incondicional cap a nosaltres té aquest valor de motivació, de benestar emocional, d'afavorir l'assoliment dels objectius, perquè ens permet entendre'ns a nosaltres separats de l'obra, com fa l'experimentador científic. Els resultats de l'obra són una cosa, els resultats de la nostra pràctica, i nosaltres, com a artífecs, com a autors d'aquesta pràctica, som una altra distinta. En el moment en què nosaltres separem això, despersonalitzem l'error, atribuïm l'error a l'obra i ens permet transformar-lo en un punt de millora i assajar una nova pràctica amb uns resultats millorats. I, per tant, això ens torna amb goig, satisfacció, encert, etc. I ens motiva a fer. Ens alimenta la creativitat i la motivació.
Això que sembla tan bàsic, tan de sentit comú, però que és tan difícil de portar-ho a la pràctica, a vegades, es fa pensar que potser ens han educat d'una manera en què sabem, o pràcticament ens eduquen sobre coneixement, sobre saber sumar, saber restar, saber memoritzar segons què, conèixer els rius d'Espanya, no? És a dir, gestionar coneixements, però pel que fa a la gestió d'emocions, l'escola t'ensenya poc, no?
Bueno, jo m'atreviria a dir res. I això
és bàsic, també, no? En aspectes com la creativitat, com la pròpia seguretat, que són les bases, a vegades, per després desenvolupar una bona feina. És molt important tenir una bona autoestima, un bon coneixement d'un mateix, conèixer les habilitats, les limitacions, no? Aquesta gestió d'emocions que és tan bàsic per l'èxit, no?
Sí, entendre'ns les nostres reaccions emocionals davant de les circumstàncies. Hi ha un professor japonès que van fer un programa a la televisió. Jo vaig posar els vídeos d'aquest programa a la televisió. El meu blog estan penjats.
Digues quin és el teu blog.
El blog es diu coachingpersonal.cat, però les persones, per trobar-lo a través de Google, poden posar el meu nom,
Sofia
o recuperarà, o també poden posar, que és el nom del blog, Receptes per viure bé.
I em deies que...
Hi ha un programa que el vaig agafar als vídeos, és de gestió emocional, d'un mestre japonès que ensenya emocions a l'escola amb els nens i les nenes. Va ser un documental que van fer a la 33, fantàstic. I clar, això a nosaltres no ens han ensenyat i, per tant, vivim com d'esquena a la nostra dimensió emocional. Això ens provoca que, com que no ens entenem, de cop ens esclata l'emoció i estem com sorpresos i, a la vegada, sense recursos per com gestionar-ho, allò, perquè no entenem d'on ens ve, no estem connectats amb les nostres emocions. I això ens dificulta les interaccions amb altres persones i amb coses que portem entre mans. És molt important reconèixer la nostra dimensió emocional, respectar-la i establir una relació de bona entesa, perquè tenim molta capacitat de gestionar les emocions des de la raó. Tenim recursos, perquè són dimensions diferents, però podem establir una interacció entre la raó i la dimensió emocional.
Tot això i moltes més coses són les que explicarà la Sofia Blasco el dilluns 19 d'octubre a les 8 del vespre al Mercat de Tallers, que és aquest nou espai que han inaugurat a Badalona, al carrer Prim número 6, costat de muntanya, molt a prop dels jutjats de Badalona.
Sí, sí.
Sofia, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per convidar-me.